Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim els tertulians preparadíssims. Avui és dilluns, haurem d'aixecar la moral. Bueno, per alguns tertulians és igual que sigui dilluns un altre dia. Toni Caules, bon dia. Sí, no? És el teu
molt
cas.
Bon dia.
És igual que sigui dilluns.
No, mira, jo el dilluns també és una mica feixuc per
sí,
mi.
Eh?
Ho ha sigut sempre.
Sí. Sempre, eh? Josep Maria Bartolomé és feixuc el dilluns, bon dia.
No, no, no com un altre dia, no.
Montse, la llave, també és com un altre dia.
Més o menys.
Sobretot bon si el cap de setmana hi ha coses, aquí hi ha hagut coses aquí a Vilafant, eh? Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
A tu t'és igual dilluns que dimarts.
A mi me da igual, pero los lunes es peor porque tengo que empezar a llevar a la niña a la guarde, empiezan los días bastante antes, pero bueno.
Sí, les rutines,
exacto,
no? Comencen els dilluns.
Exacto, hay que empezar a remontar la setmana.
Sí, sí, jo deia que hi havia hagut coses aquí a Vilafant. Vau tenir la visita de la consellera Sílvia Paneque, explica'ns,
sí,
Montse,
sí, sí.
Va. Va, va, li deixem uns primers minuts, va, apropa-te.
Doncs dissabte al dematí va venir la consellera, la Sílvia Paneque, tal com deies, consellera de Territori, Habitatge i Mobilitat... I...
Desenvolupament
sostenible. Ara pensava en mobilitat, no, ella no és mobilitat, tot i que és, bueno, la portaveu de la Generalitat. Per tant, amb aquesta visita nosaltres el que li volíem expressar és totes les infraestructures que sí que ens vindran de part de la Generalitat o que ens han de venir, val, que tinguin en compte de que sí que són necessàries per Vilafant, sobretot per la zona industrial que s'ha de desenvolupar i que estem treballant amb això, però que s'ha de fer d'una manera coherent, no? I d'una manera, doncs, que ja no estiguem més trinxats, doncs, per totes les carreteres, o bueno, com ja sabeu tots plegats, no? Llavors aquí li van voler expressar, doncs, això per un cantó, després el tema de l'habitatge, que com sabeu és super complicat, no només a Vilafant, sinó a per tot, però aquí, clar, tenim el problema, doncs, que molt de jovent o gent sola moltes vegades, no? Que no pot adquirir doncs una vivenda, sigui doncs una casa o un pis o així, no? Llavors tot això també li vam fer arribar, igual que doncs el tema de l'institut, que estem pendents doncs que vingui també la consellera i poder apretar doncs amb aquest tema. Bé, vam fer una petita volta, vam anar ens va signar el llibre d'honor i després vam anar doncs aquí al CAU, a la rectoria, tot això, ensenyant-li la permuta que es havia fet amb el bisbat i li vam ensenyar les cases i també el parc de les lletres, que trobo que és molt interessant aquell parc, a mi m'agrada molt.
A més està a prop d'aquestes cases que sí. Comentava Protecció. Falta més habitatge, que aquí a vegades parlem de temes d'habitatge i acabem sempre en la mateixa conclusió, que falta habitatge. Una sort o fruit del treball, aquesta permuta, no? En el cas de Vilafant, les oportunitats s'han d'agafar, no?
Sí, per això és una manera també doncs, d'explicar que quan surtin noves línies o bé si hi ha... Tot, em sembla que tot va encarat cap aquí, no? Doncs que sigui més assequible. Per tant, bueno, també expressar una mica la necessitat que hi ha tant per la gent d'aquí com dels voltants.
Antoni va anar al Dalí, eh?
Sí, sí, però abans volia fer un comentari respecte a el que ha explicat la Montse, i és que el tema de l'habitatge és de difícil solució, és de molt difícil solució, perquè pensem que no fa tant d'anys érem 6 milions a Catalunya. Ara en són 8. Ha vingut molta gent i l'habitatge no ha crescut en aquesta manera. Per tant, tenim un problema i que no se solucionarà d'avui per demà.
Tenim molta gent que ha vingut i també gent que abans era petita i que ha crescut i necessita anar-se'n de casa, clar, també, no?
Així vull dir, ha sigut sempre.
Que se suma sí. a la necessitat, no? Aquí ja tenia habitatge però ha tingut fills, clar. I aquests fills s'han fet adults i aquests adults volen fer la seva i crear les seves famílies, llavors... Tots hem de tenir les oportunitats.
Però està molt disparat els preus.
Sí, sí, però sense serveix de consol, el problema és mundial, no és el problema de l'Empordà. I cuidado, estiguem contents dintre de tot, perquè ens queixem que els preus són cars, i ho són caríssims. També el nivell de vida és més baix, però si et compares amb llocs com el Japó viuen amb ninxos que valen el que val un pis aquí. Vull dir, el que ens queixem.
També
a vegades,
hi ha molt poc sol allà.
Sí, sí.
I que la evolución de los precios de la vivienda ha sido muy superior a la evolución de los sueldos, por lo tanto es mucho más difícil poder adquirir una vivienda o accedir en alquiler, o sea, es realmente complicado.
Esclar, això es va en funció de la demanda. Claro. Hi ha molta demanda, hi ha poca oferta, per tant els preus amunt.
Ara relativament hi ha una petita avantatge i és que els interessos són relativament baixos. Jo vinc d'una època, i Toni, tu la coneixes, que pagava uns interessos els que teníem negocis d'unes barbaritats.
Sí,
però...
10 vegades el que s'està pagant ara.
Ho he explicat més d'una vegada. Quan jo vaig començar el meu negoci, vaig haver de fer un crèdit amb un 18%.
Sí.
Esclar, els bancs, llavors, si tu tenies cèntims, me'n recordo que pagaven hasta un 11% d'interessos.
Ara se considera usura.
Clar, però jo llegi l'altre dia, estàveu parlant, no?, de les diferents generacions i tal, que pel tema de l'habitatge, precisament, la generació actual, respecte a les generacions anteriors, ha perdut poder adquisitiu, tenint en compte doncs, que ha de destinar més diners dels que guanya a pagar l'habitatge. Sí. Llavors, som més pobres que els nostres pares.
Sí, sí. Bueno, suposo que un dels motius, més o menys el que ha dit en Toni Bantes, traspassat a Figueres. Figueres, quan jo vaig néixer, eren 20.000 habitants, ara són 50.000.
Sí, sí.
Ah, les necessitats són el doble i més. Vull dir que... I són difícils de cobrir.
Sí, però jo, per exemple, parlava amb una de les meves nenes, la petita, que ja no és tan petita, ara farà 19 anys, no?
Ja era petita.
Però ella me deia, clar, diu, és que si jo vull marxar de casa, diu, és que m'és impossible, ella està estudiant i està treballant, no? Però me diu, és que ja voldria jo agafar i fer la meva. Diu, però què faig? Diu, me'n vaig amb altra gent, o sigui, allò, tres o quatre persones, tots a compartir, que no deixes de ser una habitació, perquè per molt que agafis un pis o el que sigui, tindràs la teva habitació, però tot l'altre serà compartit igualment,
clar.
No? Llavors, estava com enfadada, perquè em deia, és que jo ja voldria fer-lo, no? Jo ja voldria fer la meva. Diu, però és que m'és totalment impossible.
És que això que estàs explicant, Montse, és traumàtic. Jo em poso pel posto d'aquesta mainada. És traumàtic per ells, perquè dius, és igual, faci el que faci, estudio FP i faig una professió o estudio una carrera...
I ara irem a l'FP,
Què em soluciona? No em soluciona el poder marxar de casa dels meus pares.
I encara que poguessis pagar el lloguer, jo he tingut la sort que els tres lloguers que he fet des que em vaig independitzar, perquè m'han ajudat els meus pares, perquè has de pagar sobretot el primer lloguer de tots, que encara no estava treballant, o sigui, començava a treballar i firmava el contracte el mes abans per poder-m'hi traslladar, perquè no estava treballant aquí a l'Empordà, i necessitava un habitatge, perquè has de pagar dos mensualitats.
Sí, vull
dir,
això
clar,
també...
això també, qui pot, si encara no has començat, si necessites la casa per poder començar a treballar...
Más los gastos añadidos. Me refiero el traslado, el entrar a una vivienda, aparte de lo que tengas que pagar, son gastos que, pues, comprar algún mueble, tienes que son una serie de gastos realmente complicados. Y entrar en régimen de propiedad supone tener unos niveles de ahorro previos que para una persona joven es imposible.
El que passa que en Espanya tenim la mentalitat de propietat. Aquesta mentalitat a l'estranger no hi és. A l'estranger la gent no els importa anar a lloguer.
Lluís Maria, si tu fas la reflexió...
Sí, ja sé on vas
a parar. I és el meu cas,
ja sé on vas a parar.
Jo mateixa ho he viscut en primera persona, que el lloguer suposa pagar més al mes que fer una hipoteca.
Que el retorn del crèdit.
Sí, que el retorn del crèdit, perquè ja sé que hipotecar-se al principi hi ha una despesa molt forta, però després al cap del mes doncs pago menys.
Sí,
però per l'altra... Llavors això no hauria de ser així,
tampoc. Però per l'altra banda... no sé si és l'edat o les circumstàncies, el que sigui, jo em vaig hipotecar en el seu moment i moltes vegades he pensat que no ho tornaria a fer-ho. Per què? Perquè quan tu et compres doncs, un habitatge, estàs hipotecat, no? Ja ho diu la paraula. O sigui, no et pots moure d'allà i tant si t'agrada com si no t'agrada aniràs fent reformes, sí. Però igual el fet del tindre un lloguer... ja independentment de la part econòmica, jo penso que el bo és la mobilitat. El que passa que, lligat amb el que deia ara en Josep Maria, de que aquí a Espanya, no, tenim aquesta mentalitat, també tenim la mentalitat amb el treball, no? Que entrem a treballar, almenys fins ara, no? Sí. Entraves a treballar amb 16 anys i segurament te jubilaves amb aquella mateixa empresa. I ara això també va canviant. Ja hi ha més mobilitat, no? Perquè dius, bueno, quan porto uns anys treballant, no sé, ara tu, Mercè, que portes uns anys aquí treballant, diguessis, pues no, ara em vull moure en una altra ràdio, em vull moure... Clar, tot això penso que si tens una hipoteca és molt més complicat. Aquesta mobilitat.
Sí, també. Sí, el tema laboral també
en el tema del alquiler també te da una inestabilidad en el sentido de que cuando llegan los 5 años,
sí.
Si el propietario no te quiere renovar, te ves obligado a vivir una época un poco complicada, ¿eh? Te lo digo por experiencia.
Has de buscar una altra.
Cuando ya llega el cuarto año y empiezan a acercarse los meses y ves que el propietario tiene intención de subir el alquiler, no te lo va a renovar porque evidentemente a ti no te lo va a poder subir porque legalmente no puede, entonces a lo mejor...
Claro, porque ya tot, darrere ya. Fàcil no hi ha res.
No. I hauria de ser-ho l'habitatge, hauria de ser-ho.
I en el tema de la propietat, el que explica la Montse, que allò et retenen al lloc on estàs, et deixen no moure't, penso jo que hi ha una solució. Avui dia es busca molt el lloguer i si la propietat que tens està bé, vull dir, tu el llogues i és possible que triguis més del lloguer que el que estàs pagant del negoci de l'hipoteca. O sigui, encara faràs un negoci, no?
Sí, en este momento hay muchas hipotecas que están por debajo del precio de alquiler o muy similar.
La solución sería la que acabo de decir.
Sí.
No, i que si tu te'n vas a un altre lloc, tens aquesta propietat, doncs ho llogues pel mateix cas de pagar la hipoteca o una miqueta més i t'ajuda a pagar l'altre lloguer. Vull dir...
Sí. Lo de compartir el piso que comentaba, yo he compartido mucho tiempo piso cuando era estudiante, está muy bien para una época, pero llega un momento que dices...
Clar, que també vols fer la teva, claro. No? I que potser necessites... estar sol, no? Sol o amb qui tu desitges estar, no? Que no estiguis obligat d'estar amb algú. Però això és molt trist, perquè també...
Està obligat, ningú està obligat.
Però l'habitatge t'obliga.
No té alternativa, eh?
Jo he viscut fa relativament poc un amic nostre que s'ha separat i està passant magres amb el tema d'habitatge, perquè, clar, de pagar una hipoteca amb dues persones, dos sous, a pagar un lloguer ell sol. I en una ciutat amb una alta pressió, que no és aquí l'Alt Empordà, amb una altra pressió pels preus del lloguer, i va amb l'aigua al coll.
Doncs aquest amic teu, jo et diré una solució.
Que es torni a buscar parella, que l'ajudi a pagar.
No, que jo ho coneixo, no? Que hi ha gent que, com que veu la impossibilitat de tenir dos pisos, han partit la casa pel mig, han fet unes instruccions i no sé com pot funcionar això.
La va poder vendre, va tenir sort, va tenir sort i la va poder vendre dintre de la situació que estava, la va poder vendre amb un temps bastant ràpid, que jo patia perquè dic, no sé pas com ho fa, com si no ho ven ràpid com ho faran, perquè clar, fins que no va poder vendre no va poder agafar-se un altre lloguer, però tot i així, el lloguer és que una persona sola és la teva filla, si vol anar-se'n a viure sola, és pràcticament impossible. Ja et dic, aquest company...
Ah, no, per això és el que deia abans, no? Hi ha tant el jovent com a vegades la gent gran, si et separes és el mateix, no? I tu vols agafar... No, jo no sé en aquest cas, no? Però hi ha molts casos que s'obre... Doncs, bueno, clar, tu per molt que te separis has d'anar pagant les despeses,
clar,
i el dia a dia i tot plegat, vull dir que és supercomplicat.
Jo l'any passat vaig fer una mediació aquí a Vilafant, i era un matrimoni que estaven separats. però és clar, però vivien en la mateixa casa.
Sí, és el que jo explicava.
Un vivia baix i l'altre vivia dalt.
Mira, encara sort de tenir un a dalt i l'altre baix.
Sí, bueno. Bueno, les separacions
sí,
normalment no són
i la convivència.
Perquè cada dia s'estan
veient. T'han de veure quan, a més, doncs, possiblement s'hagi trencat alguna relació.
Hi ha llocs que han de compartir cuina, només n'hi deu haver una, segurament. No? Vull dir que,
és una casa de dues plantes d'aquí a Vilafant.
Sí, però t'he dit que
suposo que devien adaptar-la després.
Sí. Clar, que no, no tenien espais compartits, que dintre del que cap encara tenien sort, no? Que dius, vale, t'has de veure, però molt menys que si estàs visquent en un pis, per exemple, no? Dos persones que pel que sigui, doncs, han tingut un problema a nivell personal i no es volen veure més perquè no s'estimen i estan com condemnats a viure junts perquè s'ha de pagar.
Quants n'hi ha que no se separen per no haver de passar per tot
això, no? I aguanten,
dius, econòmicament no ens podem separar, doncs mira, anem cadascú, estem aquí, però a l'hora de la veritat res, i llavors, bueno, sí que quan hi ha mainada, després això es deu notar més,
sí,
no?
Sí, los caminos de retorno, en el sentido de gente joven que vuelve con sus padres por imposibilidad, también están aumentando, ¿eh? Yo creo que también emocionalmente para mucha gente es difícil, porque en el momento que te has emancipado, te has acostumbrado a vivir de una manera, y tener que volver a casa de tus padres, pues
yo conozco, es complicado. Conozco casos de gente gran, de prop de la...
Jo tan gran no, però...
No, que han muntat negocis que no els hi ha funcionat, s'han quedat a res i s'han anat a viure pues, en el poble on viu el seu pare, perquè és l'única cosa que poden fer en aquells moments.
Clar,
en coneixo més un d'aquests
casos. Però quina societat estem muntant en el sentit de que costi tant un dret tan bàsic com l'habitatge? Perdoneu que ens hem anat dels temes que... De fet, ho vaig dir, Toni, que ens ho saltaríem el dia.
És l'habitual.
És l'habitual.
És un tema força interessant.
No, sí, tant. Clar, però quina societat estem muntant que fracasses? Perquè la vida... és lògic i normal fracassar, perquè i dels fracassos n'hem de fer un aprenentatge, això està clar, però que el fracàs et deixi sota terra, tampoc quina societat muntem, no?
També hi ha una cosa que jo penso que també és important. Nosaltres, potser que anaves a estudiar, no? Llavors deies, bueno, treballo, t'ho segueixo, t'ho estudiant, és igual. Però ja tenies les ganes de voler marxar, en general, te n'estaves de moltes coses, te compraves un cotxe de segona mà, no et compraves pas un cotxe nou, si podies, vale?
Jo encara no he tingut mai cap de cotxe nou.
No ens en anàvem de viatges, vale? Perquè ara també, és veritat, la gent vol anar a sopars, anar a dinars, vol viatjar, o sigui... Aviam, també hi ha aquesta part de culpa de societat, que volem tot. Sí, i això és impossible.
Això és veritat.
El sacrifici aquest...
Sí, hasta el punt que hi ha gent que per anar de vacances demana un crèdit.
Bueno, clar, això ja...
Com m'ho varen dir, no m'ho creia, però ja pots estar segur.
No creo que sea muy buena idea, pero bueno. Con lo que comentabas... ahora, muchas veces también lo que sucede, y lo comparto, es que antes de entrar a una vivienda... Y poco a poco la ibas haciendo.
Sí.
O sea, poco a poco pues la ibas arreglando, ibas comprando muebles y ahora es como cuando entro a la vivienda lo quiero tener todo.
Ya, es molt dur. Héctor, això que dius de fent a poc a poc és molt dur.
Sí.
I més sí,
no, te lo corro. I tu garanteixo perquè ho estic vivint.
Però puedo comentar también por experiencia personal en el sentido de mi familia, pues cuando se trasladaron, que es cuando se casaron, se fueron a vivir a otro pueblo y montaron su negocio, pues poquito a poco pues la casa se fue haciendo. Y ahora muchas veces ves que quieren entrar en una casa y es, no, quiero ya los muebles, quiero ya tenerlo todo.
Llista de noces, no? Abans que et regalaven els llençols.
Ah, que era per això!
Home, clar, perquè t'ajudaven a... És veritat o no? Ara no, ara tothom demana diners per pagar el convit, no?
No, però és que pràcticament quan et cases, bueno, majoritàriament ja vius en parella.
També.
En pecat, que deia aquell, no?
També.
No, i dius, vale, què m'has d'arreglar si jo no sé el que deies tu abans, no, Montse, que no sé on acabaré vivint, perquè de moment encara estic de lloguer, perquè comprar alguna cosa és impossible. No?
Sí, però jo me'n recordo d'això, que a més, no sé, anaven en botigues de Figueres, que no diré noms, però que hi havia allà inclús la cassola, no? I hi havia gent que t'arreglava la cassola a la coberteria, no?
Tot, la vaixella, tot, un dels establiments que ara ja no hi és.
Llista de noces, que l'Albert.
Era molt punter, era l'Albert, el Lázaro Albert.
Sí. En tema de naixements encara es fa això de les llistes.
Però de tots modos anem a lo positiu.
Sisplau.
Sempre que no podem pagar els lloguers, que això, que jo... Però
ara que he divertit, que t'arreglessi la coberteria.
No, sisplau, no.
Fixem-nos on vivim. Vivim a l'Empordà, tu. Vull dir, vivim en un lloc que hem tingut una sort...
Si no pots pagar el pis a dintre d'una furgoneta i al mig tens vistes.
No, però és que hem tingut... No, perquè... tu engegues la televisió, dius, veus que desgràcies.
No, no, i
tant. A Gaza, el que està passant a Ucrània, el que està passant, bueno, a per tot arreu. Hem tingut una sort impressionant. Vull dir,
tenim.
Aquest senyor i jo, que som els més grans de la taula, tot i ser els més grans, no hem viscut una guerra, no hem passat gana, tu. És que a vegades valorem també, siguem positius, valorem una mica tot el bo que tenim.
A vegades costa.
Ara t'has posat romàntic. Però escolta, però el problema aquest hi és, eh?
Sí.
Encara que visquis en un espai idíl·lic.
Sí. I no tiene pintar de mejorar en breve. De hecho, parece que va a empeorar en el sentido de que como bajan los tipos de interés, se preveía subidas de la vivienda y de las ventas, porque evidentemente mucha gente estaba reservando para esperando la mejora de las...
I espera-te, perquè jo sentia aquest matí, que us ho deia ara abans de començar, no és per ser dolenta i posar poques coses negatives a la graella, però que deien que els aliments que tenien ara bàsics, que tenien un IVA més reduït, a partir de demà aquesta pròrroga s'acaba i tornaran a tenir l'IVA que tenien, amb la qual això farà que augmentin els preus de llegum, pasta, olis...
Sí, però que tampoc no hem notat aquesta baixada d'IVA.
No.
Tu quan has anat... I l'altre dia vaig escoltar que deien que...
La pujada la notaràs més.
Sí, que el que feien moltes empreses era, no sé, ara dic un pot de mongetes, vale, per dir alguna cosa, si fins ara allò valia un euro, o un euro 20, o no sé, és que no ho sé com valen. Doncs llavors, ara, fins ara era un pot de 200 grams, doncs, el mateix preu, però era de 160 o 180. O sigui, han fet això, no? Posar-n'hi menys quantitat per mantenir els mateixos preus. Per tant...
És que el canvi de preu lo notas, però el canvi del peso del producte...
Que no t'hi fixes si n'hi ha 4 cigrons menys. No.
Sí, després que a l'hora de repartir quan fas el dinar, sí que ho notes.
Bueno, després dius, ai, sí que mengen, no? Aquesta mainada.
Feta la llei, feta la trampa.
Sí. És complicat. Josep Maria ja ha apuntat el tema de l'FP, aquí, quan estava parlant, bé, així ho estirem, no? Jo volia parlar del tema de l'FP, que també tot està relacionat, perquè si tampoc, evidentment que estudiem per aprendre un ofici o per gaudi, també s'estudia per gaudi i tal, però per poder accedir al mercat laboral. Jo llegia aquest desgavell o aquest caos que hi ha hagut molts alumnes que no han pogut entrar, que no han tingut plaça a la línia d'estudis que volien. Què has de fer, no? Perquè, que deies, no tens accés a l'habitatge. A més, no has pogut entrar a l'FP que tu volies. Què fas? Tres a casa els pares, no estudies ni treballes?
31.000 alumnes s'han quedat sense plaça.
Sí, és en pronto, però són mucha
gent. Són molta gent.
Molts joves. Molts joves.
No, i què fas?
Com pot ser que hagi passat això? Perquè és una de les potes bàsiques, eh?
Sí, però jo, a veure, avui estic en contra de l'opinió de tota la gent. A veure, ho demanem tot. Ara estem demanant, una part dels governants estan demanant que treballem menys hores. Demanem que no falti res a la seguretat. Demanem autopistes gratuïtes. Demanem sanitat de nivell 10. Tu, això d'un surt dels impostos, s'han de pagar impostos, i quan paguem impostos ens queixem de que paguem molt. Si ens comparem amb els països nòrdics, paguem molt poc. Vull dir que estic...
Sí, però ara, també comparem els seus serveis.
Ara els que m'escolten diran no estaran a favor meu, perquè em vaig defensant una mica els que manen. Però és que sí que és complicat, tu. Es vol tot i és complicat. Vull dir, que això s'ha fet malament, segur, perquè 31.000 persones que no hagin pogut...
No s'ha fet una bona previsió, no?
No s'ha fet una bona previsió.
Però jo sé que hi ha places que no estan cobertes. O sigui, jo no sé si realment no han pogut entrar on ells volien, o realment és que no hi havia places. Perquè aquí mateix a Figueres jo sé que hi ha cursos que encara hi podrien entrar gent, saps? Llavors, no ho sé, no ho sé, vaja.
Clar, o tothom vol estudiar el mateix? Clar, que és una mica el que et preguntaves tu, no?
Jo sé que hi va haver-hi ara, per exemple, a l'inici de curs, també, el tema dels mestres i els professors, que amb el fet dels interins i que havien aprovat les oposicions, valia els mèrits i tot això... Hi havia escoles que deien, és que no sé quin vindrà, ¿vale? Perquè hi va haver uns canvis molt bèsties. I jo no sé si també va per aquí, això.
No, no, canvis bèsties que ho sé també de primera mà, de gent que li ha tocat venir a Figueres vinguda de Tarragona o de València.
Sí, i en canvi gent d'aquí cap allà.
Jo això no ho entenc. Sí. Abans estàvem parlant de l'habitatge, de la mobilitat, tot el que tu vulguis, però si tu vols viure, no sé, m'ho invento, a Tarragona, perquè tens la teva família, evident, jo què sé, pels motius que siguin, vols viure allà, per què i tens la família muntada allà, per què recoll t'han d'enviar tan lluny? Sí, no sé, hi hauria d'haver-hi uns altres criteris.
Hi ha una cosa que no entenc, l'Esther Neubó, la consellera d'Educació i de Formació Professional, diu que l'any que ve això segur que no passarà, que ho tindrà solucionat. No sé.
Li preguntarem, quan vingui aquí a Vilafant, jo li preguntaré.
Bueno, tu vols que vingui aquí a Vilafant per apretar-la per l'institut,
home.
Si ens està escoltant, que vingui cap aquí a Vilafant.
Sí.
Està invitada.
Està convidada, totalment. Si vol venir la Tertúlia també pot venir, jo faig la invitació, que si vol debatre en antena ho pot debatre en antena. Home, el que dèiem abans, no, dels fracassos, no sé si o dels errors n'hem d'aprendre, no? Celebro que digui que
l'any que ve.
Sí, però l'espècie humana som així, jo crec que tornarem a caure i tornarem a ensopegar-nos i a vegades no n'aprenem.
Clar, i si la qüestió és que tots volem estudiar el mateix, perquè clar, jo a vegades ho deia, ostres, que potser de periodista ja n'hi ha prous. Potser s'ha de tancar la carrera uns anys fins que tots estigui col·locats, llavors tornar-la a obrir. És que clar, això... com es regula, o s'ha de regular, no? Clar, és que potser tots volem ser youtubers, no ho sé, saps? L'escola de youtubers...
Sí, però al final cada uno hace sus elecciones y yo creo que la elección no es para buscar trabajo, porque no creo, yeah. No, yo no creo en que tengas que estudiar...
en función...
Exacto, tienes que estudiar respecto a lo que a ti te gusta y lo que tú te quieres orientar, porque creo que es la forma que funciona, o por lo menos la forma que yo la entiendo. Porque al final... eso de estudia esto porque tiene salidas y luego estudiarás lo que te guste, yo no creo que pueda funcionar.
Home, és important, estudia una carrera que sàpigues que
sí, però se supone que si tú estudias algo que te gusta es porque tú consideras que te vas a poder dedicar a eso y vas a intentar dedicarte a eso. Luego otra cosa será lo que te puedas encontrar en la vida, que posiblemente a lo mejor estudia una serie de cuestiones que no encuentran por A, por B, por C, no encuentran salida. Pero yo creo que tiene que ser más en función de lo que a ti te pueda gustar. Entonces, que hay muchos periodistas, bueno, pues habrá...
Yo pienso en periodistas,
como otra profesión. Cualquiera, puede ser que haya mucha gente que se forme en una cuestión y el día de mañana pues el mercado no pueda absorber toda esa demanda, pero yo entiendo que como persona tienes que también estar preparado para eso, para decir, oye, yo me he enfocado en esto, no encuentro, tengo dos opciones, o desistir y buscar otras alternativas, o ser persistente e intentar encontrarlas. En mi caso... Yo te puedo decir que he estudiado Bellas Artes.
Tenía mucha suerte.
Exacto, o sea, yo he ido por lo que a mí me gustaba y después estudié Sociología, que en España tampoco es que esté demasiado implantado, pero al final en el mercado laboral pues intentas encontrar cosas que se aproximen o que tus habilidades puedan encajar. Mi consejo para los futuros estudiantes sería, oye, búscate algo que realmente te llene, porque el día de mañana son muchos años de que vas a tener que estar trabajando.
Clar.
Como hagas algo para contentar a los demás.
També, ja. També una, potser, dic jo, portem uns anys que a la formació professional, cicles mitjans o cicles superiors que es diuen ara, però feines hi havia gent estudiant, tothom volia fer una carrera o te deien, fes una carrera que segur que tindràs, no?
Sí.
I portem uns quants anys que tothom està promocionant.
I potser per això aquesta més demanda que oferta,
no? I ha sigut, bueno, clar, si anem insistint o anem veient l'oportunitat que hi ha de fer cicles, doncs, però no ens hem adaptat, igual ha passat això també, no ho sé,
De que molta gent ha vist aquesta oportunitat de fer formació professional, però no s'han augmentat les places, no? No hi ha hagut una previsió. Podria ser.
No ho sabem.
Se'n parla, no, de que la formació professional del futur, que tens molta més inserció laboral, això que deies tu, de tenir més sortides, no? Si, evidentment que fer una formació professional, si no és el que t'agrada, perquè té més inserció laboral, jo a vegades ho he pensat, ostres, a mi a casa m'ho deien, el meu avi sempre m'ho deia, ostres, tu estudia per mestre, nena, que els periodistes són tots uns mentiders, em deia, no? I jo...
Ja, i els mestres no fan res, no? No t'ho deia, això? No, tenim vacances vacances tot l'estiu.
No, m'ho deia, perquè ell ho veia com una professió molt noble.
Vale.
I com que no, que la tenien estima, no,
ah,
no per
vale,
això.
Vale.
No, i per això ell em deia, ell volia que jo fos mestre, no? I jo no, jo volia ser periodista i dic, mira, ja ens empenyarem, no?
I el teu avi deia que eren uns mentiders els periodistes.
Sí.
Clar, jo a la meva família tinc la filla, la germana, el cunyat, advocats tots. I jo els dic advocats i procuradors, a l'infern de dos en dos. No?
També, també té la fama.
I després, l'estigma que caia sobre la formació professional.
Sí.
Jo creo que s'ha ido perdiendo, cosa, sí. Que es bueno, cosa que es bueno, porque antes era, si vales para estudiar,
de
carrera, y los demás, pues van a formación profesional.
Es así.
Y creo que s'ha ido perdiendo precisamente, y que es bueno por eso, porque dices, oye, la formación profesional es una gran formación, que te da una inserción laboral, creo que la demanda va aumentando año tras año y es precisamente porque se adapta muy bien.
Pero también había aquest component de, per exemple, que els meus pares, no? Per exemple, que no, els meus pares no van poder, no? No van poder anar a la universitat,
sí,
o van poder per econòmicament o pel que sigui. Mm-hmm. Hòstia, tu que pots més a la universitat, sí. Saps? També hi ha hagut,
sí,
molt
però,
aquest component.
Sí. Sí, però això precisament per mi és una equivocació. I perquè per això jo ho he explicat alguna vegada aquí a la ràdio, més a veure, avui dia oficis bons, vull dir, oficis, lampista, mecànic, no n'hi ha, i es paguen uns preus astronòmics.
I tot això ve d'aquí, eh?
Sí,
de les prioritats que hi ha per les carreres.
Sí, sí,
eh?
Sí, ve d'aquí.
Llavors, en els oficis, doncs no hi ha gent.
Però les mentalitats poden canviar una mica, eh? Jo recordo...
Perdona que ara tallaré en sec, perquè l'altre dia estava parlant amb un mecànic d'aquí Vilafant, i me deia, diu, és que estic sol i no trobo gent.
Josep Maria.
Però a part de no trobar gent, el primer que et diuen és quantes hores treballo?
Sí, clar. Sí,
seguit,
sí,
o partit?
Sí, 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 sí.
Dissabte vaig a venir, què haig de fer? M'haig de jupir, i dius...
La persona, hòstia, que parles el coneixo moltíssim i està desesperat. Sí,
I l'altre que pregunto és quan no em pagaràs, no? Que
bueno, i aquesta ja...
Sí. Des del control tècnic, no?
Sí, és que va, és així, també, sí, sí, ostres.
Sí, sí, sí.
Perdó, que t'he tallat, però és que m'ha vingut.
Fem una cosa, ara que estem parlant de comerços i de diners, anem a fer una pausa per la publicitat i ara tornem. Va, vinga, fins ara.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
Voleu aprendre a ballar sardanes? Vinga, va, que segurament tens ganes d'aprendre a ballar sardanes perquè no en saps, perquè vols millorar el teu ball. Doncs apunta't a aquesta activitat de Clau de Sol, cada dimecres a les 6 de la tarda i fins a un quart de 8 al Centre Cívic Les Mèlies. Per més informació, truqueu a l'Antoni Caselles, 609 45 07 41. Repetim, 609 45 07 41. Vine a aprendre a ballar sardanes amb Clau de Sol.
Atenció, atenció! No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctor Zaven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Zaven t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
Dilluns 30 de setembre, toca donar sang. Toca rebre vida. Vine de 5 a 8 de la tarda al Centre Cívic de les Forques de Vilafant, perquè donar sang és donar vida.
Llenyes, carbons i treballs forestals a Empordà. Un servei a domicili tant per a empreses com a particulars. Llenya seca de la brera de més d'un any d'assecatge i de totes les mides amb certificat de bàscula. Gran estoc en alzina, roure, olivera, plàtan. També tenim carbons vegetals. Venda de llenya granel o en big bags. Llenyes, carbons i treballs forestals a Empordà. Per encàrrecs, truqueu al telèfon 661-983-386 o al 639-523-737. Estem a la plaça de l'Església de Mollet de Peralada i ara a Figueres, a la Ronda Sud, a l'encreuament amb l'Altem.
Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix homologacions de vehicles de transports nacionals o internacionals. Estàvem parlant d'intel·ligència artificial i deia que igual potser jo soc una intel·ligència artificial i els meus tertulians no ho saben. L'Héctor està pendent de si em surt oli del cos, per detectar si sóc un robot o no.
O els tertulians també ho podem ser-ho, eh?
Ah, sí. Ui, això és Skynet, això ja, eh? Terminator, això, No, no, mira que jo volia parlar de guerra. No. Hi ha guerra, no hi ha guerra, hi haurà guerra. El que deia abans una mica en Josep Maria, no? Que estem com molt negatius, és que és dilluns, ja passa, però és que no paren de sortir notícies sobre el tema del Líban, en Beirut,
a la zona que volem parlar ara,
sempre és una zona calenta.
A la zona que volem parlar ara, haig de ser negatiu per força, perquè la vida que estan passant és per ser negatiu. Vull dir, jo he parlat que els noms de ser negatius és aquí a l'Empordà, que vivim com volem.
No, però clar, però fa por, no? Sí. Com va començar la guerra d'Ucraïna també, no? Era com, ostres, una guerra a Europa, no?
És que ens acostumem a les guerres ara ja.
Sí.
Però mentre els aviguem...
Surt una notícia als mitjans i dic, bueno...
Toni, però mentre ens acostumem mentre els veiem de lluny, si els tinguéssim aquí...
Sí, però en tenim una Europa,
Sí, sí, sí. El otro día hoy, no sé si lo visteis vosotros, que decían que Putin quería cambiar las normas sobre el uso de armas nucleares. Y me quedé también un poco sorprendido y digo, joder, digo, estamos con las armas nucleares otra vez y...
Sí. Y me bueno, ahora Putin lo que está diciendo es que si autorizan a Ucrania de
enviar misiles.
Enviar misiles de largo alcance... él utilizará la potencia nuclear. Es lo que está diciendo. O sea, entonces, hay algo que no entiendo. Putin se puede permitir enviar a la capital, a Kiev, la capital de Ucrania, todos los bombardeados que quiera, que le salgan por un sitio que yo sé. En cambio, al revés, no puede ser. Y eso, ¿por qué ley? ¿No?
Ya, porque él...
Por la del más fuerte.
Exacto, sí, y porque él tiene mucha fuerza, ¿no? Sí. Y por eso...
Sí.
Pot fer el que vulgui, no? Però això no hauria de ser, no? Però que dius, que les tenim lluny. Ostres, no les tenim tan lluny, tenim Ucraïna a Europa.
A nivell mundial i pel tipus d'armament que tenim, no hi ha distàncies en el món.
No, evidentment, això
no hi ha distàncies.
En un món global...
El que passa és que Déu-nos un guardo... Ai, perdona, ara sóc jo que t'he de llar.
No.
Acabo ràpid.
Acaba.
Per desgràcia, o sigui, estem quedant en Europa, no només Espanya, estem quedant enredarits. O sigui, és una guerra rebarien forta, perquè tant Estats Units com Rússia, com Xina, com la Índia, ens passen davant, amb armament. I Iraq i altres països, poder també. Europa està quedant enredarida. Alemanya, la potència que era, ja no ho és. Alemanya no va voler saber res de centrals nuclears i crec que va ser un error. Bueno, en fi, que estem enredarits a Europa, que ens hem de posar les piles.
Què vols dir amb això? Que hem d'invertir més en armament?
Que sí, que és una guerra rebaríem fort perquè no ens podríem defendre.
Si ens hem d'armar més o no, això és un altre debat.
Sí, és un altre debat. Molt trist.
No pateixis, que si és que nosaltres si Europa té que entrar en una guerra, ja hi ha les potències mundials, que aquestes no els interessarà pas que quedem o una o l'altra, que Europa quedi desfasada. Ja ens armaran.
Ja ens vendran armes.
Ja ens armaran, mare de Déu.
Aquí te contestaré que en Trump diu que cadascú s'espavili a defensar el seu. Això és el que diuen.
Trump és un mocasses, però si...
Veurem a veure qui acaba governant els Estats Units.
Si arriba als Estats Units que torna a governar aquest home, no farà pas el que voldrà ell.
No, bueno,
darrere
té gent que li diran, escolta, per aquí no.
Esperem que sigui així, perquè també diu que és molt amic d'en Putin. L'altre dia que tenien Zelensky al costat li va dir, és que jo sóc molt amic d'en Putin, no? Vull dir que, sí.
Pues que parli amb en Putin i li digui, sisplau, senyor, pot acabar la guerra?
A lo mejor Trump és molt amigo de Putin, però Putin no sé si tira amigos.
Putin no tiene claro. La puede acabar cuando quiera la guerra. Los territorios ocupados son míos y se termina la guerra.
Ell el que vol són els terrenys, no? Els territoris. I el Donbass i no sé quins terrenys més. I Ucraïna.
El que em costa,
no?
Crimea ja se la va adjudicar
El que em costa de creure és que no ho hagi aconseguit ja, amb el potencial que té. Aquí hi ha alguna cosa que no ens expliquen.
Sí. De
fet, com va començar la guerra, aquí la tertúlia, no, que en parlàvem, igual que estem, bueno, que jo treia el tema del Líban i tal, parlàvem, no? I deia, no, si això durarà 2 mesos, serà ràpid, no? Perquè la potència que té Rússia... I ningú s'esperava que Ucraïna resistís tant, o no sé, o potser hi ha una estratègia, potser doni veu una estratègia per part de Rússia de fer-ho més a poc per desgastar, que sé,
hi ha alguna cosa que no lliguen aquí.
Jo et posaré un exemple. Rússia va voler entrar a Afganistan i no se'n va sortir. Després els Estats Units va fer el mateix i va sortir per cames. I Afganistan, vull dir,
sí.
Doncs llavors, Ucrània no era tan dèbil com ens pensàvem nosaltres. I com que totes les... No, totes no, però diverses potències fortes l'han ajudat, llavors, vull dir, la cosa s'ha anivellat molt, no?
No, i que jo crec que internacionalment també s'ha com aïllat Rússia d'alguna manera.
Sí,
no? O es volia intentar totalment. Per acabar la guerra ràpid...
El que passa que em pensava que l'espantaríem amb totes les restriccions que se li han fet a Rússia, i no. Com que té les matèries primes, té gas, té petroli... Vull dir.
Si els mateixos països que li fan boicot per una banda li compren per darrere.
Sí.
No pots acabar-ho, això.
Sí, però això és bastant habitual en este mundo que vivim.
Clar, però llavors, tornant al Líban, Beirut, tot el tema de Hezbollah, el tema dels busques, l'altre dia que...
Impressionant.
Que vaig anar l'aniversari del Museu Dalí, no? Que va venir el rei, com sempre, no? Ens van fer els controls pertinents, no? dels objectes que portem la premsa, no? I ens van dir, jo dic, el mòbil l'haig de deixar, i em diu, no, si no és un bus, que no. Era una broma, no? Però... ostres, que és molt fort, no? El que ha passat amb els busques i aquestes explosions que dius que premeditat i que pensat.
Però premeditat de molts anys
clar,
enrere.
Clar.
Perquè varen fundar una empresa
sí.
per comercialitzar-ho i perquè els hi compressin ells.
Bueno, hay los servicios secretos de Israel.
Ahí es lo que diría, es lo que volví yo. Sí.
¿Qué?
Clar, que Israel és una gran potència.
Sí. No, jo tinc entès que els punters, els que destaquen en una universitat, els agafen i tu, intel·ligència als serveis secrets. I els hi diuen, ara dissenyem que d'aquí 2 anys aquest mòbil exploti a tal puesto.
Sí, és clar, això fa molta por, eh?
És que tinguem en compte que Israel és més petit que Catalunya. Catalunya sembla que fa 33.000 quilòmetres quadrats i Israel en fa 22.000. És més petit que Catalunya. Però què li passa a Israel? Que són 9.900.000 habitants i està rodejat de 100 milions que tots van contra ell. Per tant, ha d'estar sempre desenvolupant, i com que els són trempats...
Té l'amic americà, eh?
Sí, té l'amic americà. Però...
I el dòlar o l'euro del costat, també. Vull dir, clar, si ets un país que té recursos econòmics,
però
no és el mateix.
Que és una potència. Ara el que ha fet amb el Líban, amb Beirut, em sembla que ho dic bé, allà on tiri el jefe de Hezbollah, tu ho vau veure, eh? I va fent a 4 avions i ho va arrasar tot en 3 minuts, eh? Vull dir, és una potència.
El que és trist és que no es puguin resoldre les coses d'una altra manera.
Sí, molt, molt trist, però això, Mercè, ha sigut i serà sempre. Vull dir, desgraciadament, cada vegada és pitjor.
Mai.
Cada vegada és pitjor, perquè cada vegada juguem amb foc, és perillós, perquè el que hem parlat abans, si anem a parar amb armes nuclears, això s'acaba, eh?
Sí, la tercera guerra mundial serà amb el bastó, no?
Però que les guerres ja han existit sempre.
Ens haurem carregat el planeta, sí, i ens haurem carregat la humanitat, haurem de tornar a començar, no?
L'utilitz d'això és la població civil.
Sí. Perdona, Toni, què dius?
La població civil és el pitjor. És els que ho paga sempre i no tenen cap culpa.
I les criatures.
I llavors en Tornidor, com veus que gent que els han volat la casa, que li han matat el pare, que li han matat la mare, aquella criatura allà. Això és... És colpidor, això. Sí. És colpidor.
No, i si hi ha armament nuclear, la pagarem tots, eh? No, que... Perquè estigui lluny no vol dir que no ens toqui,
però
eh?
Que és una mica el que tu deies al principi, Toni, quan has dit, ara ja veiem les imatges i amb prou feines, no? Sí. En fent cas, no? Sí. I jo penso que això és el trist de tots plegats, no?
Ens hem acostumat,
no?
Ja. Sí.
A partir de la guerra d'Iraq, que fue muy televisada, esto empezó a pasar.
Sí.
Bueno, y se escribió mucho también sobre estos temas. Susanne Sontag, por ejemplo, tiene un libro muy cortito, maravilloso, que es Ante el dolor de los demás, que habla precisamente de esta exposición a las imágenes y al dolor y el sufrimiento de otras personas, que al final te terminas como acostumbrando por de verlo tanto en la televisión.
Sí.
Guerra aquí, guerra allá, bombardeos, aviones... Pues,
ho normalitzes, sí, que no és això, eh? Perquè vulguis o no vulguis, un moment que veus les notícies així i dius, uau, no? A part de por, perquè no saps mai on te pot tocar, el que dèiem, no? La gent del carrer que dius, o les famílies senceres que els hi ha passat això i que són treballadors normals i corrents i que dius, a mi no va tot això. Saps? Això és el trist, del tema. Però mentre hi hagi aquesta avarícia, no? Perquè no deixa de ser, no? Jo vull més terreny, jo vull manar més.
Més poder.
I va per aquí.
No. Ara l'Hèctor ha tret el tema d'Iraq, o has mencionat Iraq, i és que jo recordo l'última, potser, perquè jo dic la de que tinc, però jo recordo estar fent primer batxillerat i mobilitzar-nos, i totes aquestes mobilitzacions, no us en recordeu?
Del no la guerra,
el no la guerra, i ara és el que una mica tens raó, Montse, no? Que ens hem insensibilitzat. No sortim al carrer per dir prou guerra per Ucraïna?
No, però,
per exemple, que la tenim aquí a Europa...
Hi ha una cosa que s'ha d'aclarir amb l'aspecte de la guerra de l'Iraq, eh? Perquè varen acusar en Saddam Hussein
armes de destrucció massiva.
De tenir armes de destrucció massiva. Us en recordeu, l'Afdart?
La reunió a les Azores.
Jo us asseguro que hi ha armes de destrucció massiva.
La reunió a les Azores amb el president dels Estats Units, el president anglès i les naves. Diguem això que dius tu.
Tots sabíem que era una mentida i això ens va empènyer a sortir més al carrer encara.
Però no m'acuerdo que el general dels Estats Units decía que la primera víctima de la guerra és la verdad.
Sí.
Edwin Collins.
Pues és cert, és que al final...
Colin, com van escoltar la guerra, era el secretari d'Estat. I era un general
militar. Sí, que la víctima de la guerra és la veritat, i és un poc així, o sea, que al final mentires para justificar una guerra o una invasió o lo que sea, pues siempre las hay. Porque...
Però torno a comparar Ucraïna, és que ara m'ha vingut al cap a la guerra de Bòsnia, per exemple, que jo és que la recordo, bueno, la tinc com molt propera, en el sentit de que jo era petitona i jo recordo minuts de silenci per demanar que s'acabés la guerra, d'acollir refugiats, no sé, saps? Tot una moguda molt solidària, en canvi... Amb Ucraïna sí que hi ha hagut moguda solidària, no vull dir pas que no, però així com mobilitzacions, més de caire polític per demanar...
Però som així.
Ens anem refredant, estem tan acostumats a veure-ho cada dia que ens anem refredant.
Fa poc temps que estàvem aplaudint tots, o s'estava aplaudint, doncs perquè hi havia tots els metges, infermers, tota la salut...
Una altra guerra.
Tothom sortia a aplaudir de la feina que estàvem fent. Ara només sents que dir és que no fan res, és que... No? Quin desastre de... És que som així.
Sí, que tenim molt poca memòria, no?
Així.
Perquè que estem perdent la nostra humanitat, jo penso, no?
No. Aquest dilluns... Xuxet!
Sisplau, Montse, posi coses positives.
Va, que fa un sol espaterrana, ui.
No fa vent.
No, dissabte... Aprofito. Dissabte tenim activitats aquí, tarda benèfica amb l'Associació del Càncer, el diumenge tenim els 10 anys de Protecció Civil, o sigui, res de... de que s'acaba.
No, no, i que a més que tu ara dius això de protecció civil, que a més és un aniversari, a més solidari.
Tot és solidari, tant dissabte com diumenge.
Ja diré la meva, ahir a Vinyonet vam tenir el fullet de Vinyonet.
Hi vaig estar.
Quantitat de criatures disfrutant.
No s'acaba el món.
No, jo no volia dir que s'acabés. Jo només dic que estàvem perdent una mica la part humana, que n'estem trobant, donant una mica androides, no?
Sí. Doncs per això, dissabte i diumenge aquí a col·laborar tots.
Que hem de ser tots més solidaris, no? No sé, dona com la sensació que hem perdut aquesta solidaritat i aquest cap de setmana dius que hem de demostrar que no és així,
no? I tant.
Doncs ens apuntem, de dissabte
diumenge. La gent és molt de solidària.
Sí, la prova individualment
està,
sí.
La prova està el que fa TV3 al desembre.
A la Marató.
A la Marató de TV3. No hi ha a Espanya cap comunitat que recapti per una causa la quantitat de cèntims que se recapta aquí a Catalunya. Per tant, de solidaris i sensibles amb aquestes coses, en som-hi molt.
Ni tacaño. Eso, la fama és que ens ponen tampoc.
Que els catalans som uns rates, No és així, no? Si fa falta, donem i som solidaris, no? Però que en general, jo deia, no, que em dona la sensació en perspectiva de que hem perdut una mica aquesta bastant solidària, no ho sé, caldria veure xifres, no? Tu ara esmentaves la Marató, és de si hi ha diferències ara en fa 10 anys, per exemple, no?
Jo penso que tot i queixant-nos, no?, de que no arribem a l'habitatge, que no tenim feina, que vale, quan arriba la Marató,
arriba
encara que sigui poc, per exemple, tothom aporta siguin 10 euros o siguin 20 o siguin més, però jo penso que l'esforç aquest, que et surt ja de dintre, ja no és cap mena d'esforç.
I a més que hi ha moltes activitats arreu del territori i que es fa molt bé, no?, que s'explica el tema, no?, en el cas de la Marató.
Molta gent involucrada ja aquí.
Sí, no sé, demanem més solidaritat per altres temes. És que a mi m'agradaria que algun dia no haguéssim de parlar de guerres o que la reflexió que feia Josep Maria, és que a Europa ens estem quedant enrere amb armament, és que no ens haguéssim de preocupar si ens quedem enrere amb armament, és igual, l'armament no hauria d'importar. No, estaria bé, jo demano això per un dilluns.
Molt bé.
El meu desig del dilluns és que s'acabin les guerres. Mira, ja començo fort la setmana.
M'apulleu.
Nosaltres hem d'anar baixant persiana aquí de la tertúlia, ens queda res, uns quants segons per saludar el nostre patrocinador i deixar-ho aquí, anar cap al butlletí de les 10. Gràcies per aquest dilluns tan negatiu que us he proposat. Però veus, Toni, com hem sabut serpentejar una mica
sí,
els temes.
Sí, i tant que sí.
Hem parlat de temes interessants. Ens acaba pendent les càmeres. Ho parlarem el proper dia. Nosaltres tornarem demà dimarts amb el suport de Gestoria Fernández al carrer Eres de Vila número 36. Adéu-siau.
Adéu.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández. Carrer Eres de Vila 36 a Figueres. 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.